Genoll a terra.
La setmana passada vam estrenar Genoll a terra per denunciar el racisme que encara a dia d'avui ens trobem al món de l'esport. En el primer capítol vam recuperar la figura de Colin Kaepernick i la de Mahmoud Abdul-Rauf per posar context a aquest gest del genoll a terra que està donant la volta al món. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, David.
Avui el que farem serà posar context històric en la lluita contra el racisme al món de l'esport.
Anirem dècades enrere, gairebé un segle enrere, i ho farem a través d'una figura única perquè, si pensem en els esportistes que són grans referents afroamericans, segurament ens ve al cap mirant molt enrere Muhammad Ali, els més joves, potser fins i tot LeBron James, o els que segueixin més les tendències a, tu deies, a Colin Kaepernick, per aquesta bombolla mediàtica i de marxandatge que s'ha creat al seu voltant. Però almenys al podi, sempre al podi, hi ha d'haver Jackie Robinson. Tenir la seva pel·lícula. Això és A White Man's Game, de Mark Isham, la banda sonora de 42, la pel·lícula que narra vida i miracles d'un dels esportistes més importants del segle XX, Jackie Robinson, jugador que va fer història als Brooklyn Dodgers, de les grans lligues de beisbol. És possible que no sigui el millor jugador de beisbol de la història, de fet no ho és, sí que és dels millors, no és el millor, però sí, segur que és el més influent.
Situem-lo en el seu context esportiu, per què és tan important la figura de Jackie Robinson?
Per molts motius, però sobretot per dos. 15 d'abril de 1947 va fitxar pels Dodgers i va convertir-se així en el primer afroamericà en jugar a la Major League Baseball, a les grans lligues de beisbol. I també per la seva implicació social. Ho anirem detallant, perquè Robinson va ser tan important dins del terreny de joc com a fora. Però d'entrada, anem a l'inici. Net d'un esclau, fill d'una família de cultivadors, entorn de pobresa, però al mateix temps un prodigi en tots els esports que practicava. De fet, li ve de família, perquè el seu germà gran, Mac Robinson, va ser medalla de plata als 200 metres dels Jocs de Berlín, el 36, darrere de Jesse Owens. Però tornem al nostre home, per veure com es crea el que vindrà després. De jove ja va ser arrestat quan la policia va detenir arbitràriament un amic seu, també negre. El 1942 va entrar a l'exèrcit, però va tenir problemes d'admissió en un dels cossos que va acabar resolent el mític boxejador Joe Louis. De fet, el van readmetre i allà va néixer l'amistat entre Robinson i Louis. Més tard, i encara a l'exèrcit, nou conflicte, Jackie Robinson va pujar un autobús destinat només a soldats blancs. Es van agafar a baixar i el van arrestar. El procés judicial el va allunyar dels fronts de combat i finalment es va demostrar que totes les acusacions eren falses, algunes de surrealistes, i el van acabar absolvint.
Per tant, estem davant d'un esportista professional del beisbol que ja veieu que no era precisament d'aquells jugadors, d'aquells ciutadans afroamericans que abaixessin el cap, ben al contrari. Amb aquest historial, com va aconseguir Jackie Robinson entrar al beisbol professional?
Bé, principalment per la seva enorme qualitat. Jugava a la Lliga Reservada als Negres i el 1940...
Hi havia una Lliga Reservada als Negres?
Sí, sí, la Negro League. I el 47 el van fitxar els Dodgers. Aquell fitxatge, també molta història, va posar fi a la segregació racial imposada des de la dècada del 1880. El beisbol des del 1880 no hi podien jugar negres. I el 47 això ho trenca el fitxatge de Jackie Robinson pels Dodgers. Tot i així, ell va ser constantment víctima del racisme. Joc físic, cops baixos, cops constants, insults, campanyes en contra i moments com aquest.
Qui ha begut aquest negre? L'heu deixat beure de la mateixa aigua que vosaltres? Espero que no us dutxeu amb ell, seria vergonyós. Ei, negre, t'agraden les dones blanques? No pertanys aquí, negre, em sents? Si et plantes davant del mirall, veuràs que aquest és un joc d'homes blancs. No intentis aconseguir-ho amb aquesta pinta de mono.
Això que heu sentit és una escena d'aquesta pel·lícula que ens comentaves, sí. 42, que és aquesta pel·lícula que narra la vida i miracles de Jackie Robinson.
És molt recomanable aquesta pel·lícula.
Jo no l'he vista, la veritat és que la tinc apuntada des de fa temps, tinc ganes de veure-la.
Crec que és del 2013, és relativament actual, amb Harrison Ford com un dels protagonistes. Bé, això que sentíem podria d'alguna manera recuperar el que es va viure en un partit contra els Philadelphia Phillies. Els jugadors contraris des del camp i Ben Chapman, directiu dels Phillies des de la grada, es van dedicar a insultar-lo. Li deien niga, que és aquesta forma ara ja poc utilitzada, despectiva, de dir negre als Estats Units. I també li deien que tornés als camps de cotó, en referència claríssima a l'esclavisme. Bé, ell tot això va superar i en una entrevista anys després en parlava d'aquesta manera.
Estic segur que tota la vida havien sentit a dir que hi havia moltes diferències entre els negres i els blancs i quan van començar a relacionar-se amb nosaltres i van comprovar que tot allò que deia la gent, que si utilitzar els mateixos vestidors, les mateixes dutxes, les mateixes instal·lacions, i van veure que no passava res, llavors van perdre la por.
Estem parlant d'un dels millors jugadors de beisbol que hi ha hagut. El que trenca, diguem-ne, aquesta prohibició que els negres puguin jugar a la lliga de beisbol, a la màxima competició, però és que alhora també un dels millors jugadors, i així ho acrediten també els seus èxits.
Estàs a punt?
Sí, endavant, endavant.
Va, agafem embranzida. Rookie de l'any, l'any 47. 6 vegades consecutives All-Star. MVP l'any 49. Va jugar 6 sèries mundials. Va guanyar el campionat mundial amb els Dodgers l'any 55. L'any 62 entra al Saló de la Fama de Beisbol. L'any 97, en un acte pòstum, la Lliga de Beisbol va retirar el seu dorsal, el 42, a tots els equips importants. Cap jugador des d'aleshores pot lluir el dorsal 42. Es va convertir en el primer atleta professional en qualsevol esport a rebre aquest honor, de fet. I ja l'última, almenys aquestes destacades. Ell va debutar un 15 d'abril, doncs bé, el 15 d'abril del 2004 es va institucionalitzar com el Jackie Robinson Day. I així repeteix cada any des d'aleshores. Cada 15 d'abril tots els jugadors llueixen el dorsal 42.
Esportivament queda clar que ho va guanyar tot Jackie Robinson, però per entendre la magnitud de la seva figura hem d'entendre tot el que va passar fora del terreny de joc, perquè, a més, ell va ser, Isaac, pioner en d'altres aspectes.
Símbol pel seu talent, però també per la seva personalitat i per la defensa de la no violència. La seva contribució en el moviment dels drets civils és significativa i va liderar la seva lluita amb diferents gestos. Primer, analista negre de la Major League de Baseball a la televisió i primer vicepresident negre d'una gran corporació nord-americana, d'una gran empresa, la Chockfull Onats. Ell, i atenció, sempre va considerar que aquest fet va ser molt important per ajudar els negres en els àmbits del comerç i la indústria. L'any 70 va crear la Jackie Robinson Construction Company per construir habitatges per famílies amb ingressos baixos.
Una de les coses que sempre he pensat és que si realment volem resoldre els nostres problemes hem de fer-ho interracialment. Ja hem trencat aquesta barrera racial en el beisbol i ara de cop l'Arthur m'ha començat a parlar del nostre negoci de la construcció. Ha sentit amb força que si ho podem treballar de la mateixa manera en què ho vam fer en el beisbol, amb l'Arthur sent un company blanc, ajudarem molt si aconseguim tenir èxit.
L'Arthur, que era soci d'ell en aquesta empresa, el cert és que molts anys Jackie Robinson no es va estovar i sempre es va mantenir ferm a les seves conviccions. L'octubre del 59 va entrar a la sala d'espera d'un aeroport reservada només per blancs. Aquestes coses passaven i segurament passen en molts àmbits.
El van detenir o què?
El van detenir perquè, clar, es va negar a sortir. Allò va acabar generant protestes perquè quan Jackie Robinson feia alguna cosa tot agafava una envergadura enorme. Als anys 60 va ajudar a crear el Banc Nacional de la Llibertat, una institució financera de propietat afroamericana a Harlem, a Nova York. Va flirtejar amb Nixon, però va acabar donant suport a John Fitzgerald Kennedy. I els últims anys els va viure molt condicionat per la diabetis i per la mort d'un fill. Finalment, Jackie Robinson va morir el 24 d'octubre del 72, amb un funeral que ja t'ho pots imaginar, multitudinari, amb la presència de vells companys, d'esportistes reconeguts, amb el reverent Jesse Jackson com a mestre de cerimònies. Desenes de milers de persones van recórrer el tram de l'església al cementiri. A títol pòstum se li va entregar la medalla d'or del Congrés, la medalla presidencial de la llibertat. La seva dona, la Rachel, també activista, manté el llegat del seu home, va fundar la Jackie Robinson Foundation, un dels seus fills també és activista social a Tanzània. En fi, que els reconeixements són innombrables, des d'un estadi amb el seu nom, una escola pública a Nova York amb el seu nom, estàtues, plaques commemoratives, monedes commemoratives. La revista Time el va considerar una de les personalitats més influents del segle XX, s'han creat premis amb el seu nom i fins i tot un asteroide té el nom de Jackie
Robinson. Un asteroide?
Robinson. Sí, sí.
Ah, sí?
Bé, al final n'hi ha tants que tenen aquells noms complicadíssims.
Clar, que ja et dic jo que no existirà un asteroide d'Isaac Vilalta o David Clopés.
Bé, temps al temps, David.
Molt bé. Molt bé. Jackie Robinson, la figura de Jackie Robinson, segurament aquí a Europa, que no som tant de beisbol, ens ha pogut passar més per alt aquesta figura d'un dels millors jugadors de la història del beisbol, que té, evidentment, aquesta lluita contra el racisme tan i tan vinculada. Una dada, com sempre, per acabar el genoll a terra.
Mira, ens centrem avui en la Covid. A Chicago, als Estats Units, una de les ciutats més importants, els negres són el 30% de la població. 30%. Però, en canvi, les morts per Covid a Chicago són el 68%. I és que el 19% de la població afroamericana no té cap tipus d'assegurança de salut. Lògicament, les condicions econòmiques també juguen molt.
Dada que ens ajuda a entendre que el racisme continua ben viu a casa nostra, arreu del món, a la societat i, òbviament, també a l'esport. Gràcies, Isaac. La setmana que ve, un altre genoll a terra, una altra història. I fins tant. La propera. Una pausa i, de seguida, tornem als del Tot Gira per fer ja la transmissió del Penya Unicaja.
No es pot tolerar que els racistes siguin presidents d'un país. Steve Kerr.